Bon dia. La falta de neu a muntanya beneficia les ocupacions als allotjaments turístics de la comarca durant aquest pont.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Pel que fa al cap de setmana pur i dur, aquest any seran més altes, però si mirem en conjunt el pont, l'any passat, al ser de 4 dies, el conjunt era millor l'any passat que aquest any.
És el propietari de la Perla, Francesc Coll, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Tot i ser un pont curt, perquè cau en cap de setmana, des de Turisme Garrotxa preveuen una ocupació mitjana del 85%, 4 punts superior respecte a l'any passat. Tots els tipus d'allotjaments preveuen superar de mitjana el 75% d'ocupació, però destaquen les cases rurals, els apartaments turístics i també els hotels. De seguida en coneixem tots els detalls i totes les xifres d'aquest pont de la Puríssima, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 5 de desembre de 2024.
El dia en 4 minuts.
La policia municipal d'Olot alerta d'una estafa telefònica. Remarquen que es fan passar per editors d'una revista. A través de la xarxa X, l'Ajuntament d'Olot avisa que no s'acceptin trucades on es digui que són editors d'una revista de la policia. L'Ajuntament d'Argelaguer no veu malament la construcció d'un parc fotovoltaic al pla de Plandiura, però lamenten que no hagin rebut res a canvi. L'alcalde Guillem Ballaz reconeix que hi tenen poc a dir perquè és una iniciativa privada, però hauria agraït que els veïns haguessin tingut algun tipus d'avantatge. Precisament a Argelaguer volen que la festa de Sant Damas sigui un punt de trobada per la gent del poble. Es durà a terme durant aquest pont i comptarà amb una setzena d'activitats com poesia, teatre, música i la tradicional festa d'artesania i producte de segona mà. A Santa Pau, uns 130 figurants participaran en una edició especial del Pessebre. Ho fan amb motiu del 40è aniversari de la Fundació i tindran moltes escenes repartides en diferents punts del nucli antic del municipi. En esports, la Unió Esportiva Olot rep aquesta nit al Sevilla en la segona ronda de la Copa del Rei. Unes 2.500 persones veuran el partit des de l'estadi municipal. De partir de les 8 es podrà seguir en directe aquí a Ràdio Olot. En hoquei patins, l'hoquei Olot viatja a Granada per fer bo al punt davant el Girona. Els olotins disputaran el seu primer partit oficial de la història andalusia. Després de l'empat amb Regust a Marc de la darrera jornada, els de Ràfols i Piera volen sumar 3 punts claus per seguir en la línia positiva de resultats. També parlarem d'Aina Cargol, que ja s'ha convertit en una jugadora més del primer equip de l'Uni Girona de bàsquet. L'entrenador Roberto Íñiguez li està començant a donar minuts aquesta temporada. La olotina, de només 16 anys, ja ha anat convocada una dotzena de partits amb el primer equip. I tancarem aquest informatiu parlant de l'Año del Relevo, de la família Coromines Toro. El carrotxí Pol Toro protagonitza un documental familiar amb el relleu generacional com a gran protagonista. Des de fa un temps a Madrid, Toro reconeix que ha estat el debat més recurrent a la família durant els últims anys.
El dia en 4 minuts. L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Marchena diu adéu a la presidència de la Sala Segona del Suprem, però no a la seva influència. El jutge del procés, el més famós del Suprem, seguirà marcant la pauta, malgrat assegurar que no vol continuar com a president en funcions mentre el Consell Judicial del Poder Judicial decideix qui serà el seu substitut. Esquerra avança que el govern aprovarà el projecte de llei de memòria democràtica al Consell Executiu de la setmana vinent. Capella apunta que recuperarà el text íntegre de la iniciativa impulsada pel govern d'Aragonès al març de l'any passat. L'Estat obre la porta a ampliar de 22.000 a 25.000 els Mossos d'Esquadra al 2030. La Junta de Seguretat, Emília i Marlaska, acorda que Policia Nacional i Guàrdia Civil s'integrin al CAT 112. Puente demana a França que acceleri les connexions ferroviàries amb Espanya. El ministre de Transports lamenta la pèrdua de trànsit als ports del sud a causa dels ETS marítims. En l'àmbit internacional, una investigació d'Amnistia Internacional conclou que Israel està cometent un genocidi a Gaza contra els palestins. L'organització acusa Netanyahu de buscar la seva destrucció com a poble. I el Bitcoin supera per primera vegada els 100.000 dòlars. L'impuls definitiu de la criptomoneda de referència ha estat que Donald Trump hagi proposat Paul Atkins com a nou responsable de la Comissió de Borsa i Valors.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Ahir la temperatura va caure en picat a partir del vespre de la nit, quan vam tenir les mínimes mig i la Olot, 0 graus a la Vall d'en Bas, ja glaçava 2:15 de la nit, 2 graus al sud de Girona, 2 graus a Palafrugell, i a Das a la Cerdanya, al matí tenien 2 graus positius, i ahir a la nit arribaven a 3 sota 0, un ambient força fred. Es va arribar també de matinada als 8 sota 0 a la Tosa, a 2.500 metres. Ambient de ple hivern avui també, pensem que ahir també les temperatures van quedar curtes de dia, 9 graus a Vic, 12 a Olot, i avui potser puja una mica la temperatura diurna, amb un dia més aviat marcat pel sol, alguna boira a Osona sobretot, i aquestes glaçades, segurament serà doncs la matinada més freda del que portem de tardor. I entre divendres i dissabte puja una mica la temperatura, dissabte al matí, perquè un canvi de temps arribarà la tarda, vespre de dissabte, diumenge passa un front, pot caure algun ruixat, algunes pluges al Pirineu, o neu, neu que pot arribar cap als 1.000 metres, i algun xàfec al nord de Girona, sobretot cap a l'Alt Empordà. La temperatura baixarà sobtadament diumenge amb tramuntana forta o molt forta i un ambient més gèlid. De fet, aquest ambient de ple hivern es pot allargar bona part de la setmana que ve amb una temperatura molt baixa. Pensem que dimecres podríem tenir temperatures 8 graus per sota la mitjana.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous, previ al pont de la Puríssima, 5 de desembre de 2024, com sempre, amb l'actualitat més pròxima a l'antena de Ràdio Olot. La falta de neu, precisament a muntanya, beneficia les ocupacions als allotjaments turístics de la comarca durant aquest pont de desembre. Tot i ser un pont curt, perquè cau en cap de setmana, des de Turisme Garrotxa preveuen una ocupació mitjana del 85%, 4 punts superior respecte a l'any passat. Tots els tipus d'allotjaments preveuen superar de mitjana el 75% d'ocupació, però destaquen les cases rurals, els apartaments turístics i també els hotels. Ens en dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
Segons dades de Turisme Garrotxa, es preveu que durant aquest pont de desembre hi hagi una ocupació mitjana del 85%, 4 punts superior respecte a l'any passat. En cases de turisme rural s'estima un 90% d'ocupació, un 95% en apartaments i habitatges d'ús turístic i un 85% als hotels i pensions, mentre que a les cases de colònies i albergs es calcula un 80% d'ocupació i els càmpings un 75%. Enguany es durà a terme a la ciutat un esdeveniment com l'europeu d'hoquei patins i aquest any el pont cau en cap de setmana, fet que farà reduir el nombre de pernoctacions. Tot i això, alguns hotels de la ciutat ja tenen a hores d'ara un 90% reservat. En parla Francesc Coll, propietari de La Perla.
Pel que fa al cap de setmana pur i dur, aquest any seran més altes, però si mirem en conjunt el pont, l'any passat va ser de 4 dies, el conjunt era millor l'any passat que aquest any.
Durant els mesos de tardor són els turistes provinents de l'àrea metropolitana de Barcelona i altres indrets de Catalunya els que trien destinacions com la Garrotxa.
El que sí que notem és el last minute, és a dir, que cada cop més les reserves, abans, doncs, 3 mesos abans ja podíem tindre ple aquest cap de setmana, en canvi ara tot es acaba reservant una setmana abans, com a molt 2 setmanes abans. La tendència és anar al last minute.
La tardor és la temporada forta de turisme a la Garrotxa, amb la Fallada d'en Jordà com a principal atractiu, però també les diverses fires i festivals que es fan a la comarca, com és el cas de la Fira Orígens o Lluerni, entre altres. Hotelers com en Paco de la Perla es mostren contents de com han anat els darrers mesos.
Fa molts anys, i sobretot també en coordinació entre l'Ajuntament d'Olot, Turisme Garrotxa, que s'està treballant per un turisme sostenible, un turisme verd, amb el recolzament del Parc Natural, i fa que cada any tinguem molt bones compassions. Hi ha creixements iguals o una mica més, però la tendència és que som un destí molt fiable i segur.
Un element clau per les bones xifres d'ocupació a la comarca enguany es troba en el fet que a muntanya encara no hi ha nevat. Pel que fa a Nadal, serà precisament la neu la que determinarà si els visitants trien comarques d'interior com la Garrotxa, en el cas que encara no es pugui anar a esquiar.
A Taife ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Un apunt de successos, la policia municipal d'Olot alerta d'una estafa telefònica. Remarquen que es fan passar per editors d'una revista. A través de la xarxa X, l'Ajuntament d'Olot avisa que no s'acceptin trucades on es digui que són editors d'una revista de la policia municipal i que ofereixen per 150 o 300 euros anuncis en aquesta mateixa revista. Es tracta d'una estafa telefònica i els agents de la policia ja estan investigant aquest cas. Argelaguer, l'Ajuntament no veu malament la construcció d'un parc fotovoltaic al Pla de Plandiura, però lamenten que no hagin rebut res a canvi. L'alcalde, Guillem Ballaz, reconeix que hi tenen poc a dir perquè és una iniciativa privada, però hauria agraït que els veïns haguessin tingut algun tipus d'avantatge. Actualment, aquest projecte impulsat per la Fundació Mútua Terrassa està en fase administrativa i la Generalitat ho veu amb bons ulls.
La Fundació Mútua Terrassa vol impulsar un parc fotovoltaic a Argelaguer, concretament a la zona de Tapioles, al Pla de Plandiura. El parc fotovoltaic s'ubicaria a uns terrenys privats, a un dels masos de la zona que té un terreny disponible. La Generalitat veu amb bons ulls la iniciativa, donat que la veuen prioritària energèticament pel país. Des de l'Ajuntament fa mesos que coneixen la intenció d'executar aquest parc fotovoltaic, tot i que en tractar-se d'un acord entre privats, saben que hi tenen poc a dir. Només han demanat que es tingui cura de l'entorn. En parla Guillem Ballaz, alcalde d'Argelaguer.
Matisar que deixessin una mica temes d'entorn, temes de corredors verds, perquè tot això està més cap a la zona de la proper al Pla de Tapioles, vull dir, a la part nord d'Argelaguer, queda amagat una mica del poble, per tant, en el lloc on està, si s'ha de posar mai una planta, aquest és un lloc adequat, diguem, per tant, no ho veiem amb mals ulls. I ja està, però hi hem pogut dir molt poca cosa en aquest sentit.
L'alcalde d'Argelaguer, però, ha assegurat al programa L'Alcalde Respon de la Televisió que si els hi ha sabut una mica de greu que els impulsors d'aquest parc fotovoltaic no els hagin ofert algun tipus d'avantatge pel poble.
Una mica el que ens ha sabut una mica de greu d'això, que tenen, insisteixo, no és que hagin fet res malament, tenen tot el dret a fer-ho, és un acord entre privats, legal, per tant, res a dir. Però sí que hi ha altres empreses, diguem, que sí que han tingut una mica més de sensibilitat en aquest sentit i ens han demanat de posar altres plantes solars que puguin beneficiar el poble.
En aquest sentit, Ballà diu que la legislació hauria de canviar i que s'hauria de ser més flexible pel que fa a la distància de construcció d'aquests parcs fotovoltaics, ja que d'aquesta manera el poble es podria afavorir energèticament d'aquestes iniciatives impulsades, per exemple, per privats.
Però això té una contrapartida, que és que aquestes plantes haurien d'estar, segons la legislació actual, a menys de 500 metres del poble. Per tant, vols dir que t'has de posar la planta al cim, no? I en aquest sentit sí que ens agradaria que canviés la legislació de poder considerar, o sigui, el benefici no hagi de ser de menys de 500 metres, sinó pugui ser una miqueta més gran, que per pobles com nosaltres això podria revertir una mica en la gent, no?
Actualment aquest projecte de parc fotovoltaic al Pla de Plandiura es troba en ple procediment administratiu. Darrerament, a un camí pròxim a la zona, s'hi han fet millores, concretament al camí de Rouravell, que han costat prop de 130.000 euros.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
En matèria cultural, precisament tornem cap a Argelaguer, on l'Ajuntament vol que la festa de Sant Damas sigui un punt de trobada per la gent del poble. Es durà a terme durant aquest pont i comptarà amb una setzena d'activitats com poesia, teatre, música i la tradicional fireta d'artesania i producte de segona mà. Natàlia Moreno.
Argelaguer aprofita el pont de la Puríssima per celebrar Sant Damas. Durant 3 dies, el municipi tindrà activitats durant tota la jornada per tots els públics, però amb un únic objectiu: fugir de les grans festes i els macroconcerts i aconseguir que sigui un punt de trobada i unió per la gent del poble i dels municipis del costat. L'alcalde d'Argelaguer, Guillem Ballaz, explica d'on ve la història de Sant Damas i per què se celebra aquesta festa a Argelaguer.
La llegenda diu que Sant Damas va néixer a Argelaguer, si no vaig errat, era del segle IV, 1300 i pico, i va arribar a ser papa de Roma. I per això, Argelaguer se'l sent molt seu, perquè com que la llegenda diu que va néixer a Argelaguer, doncs és d'Argelaguer fins que ningú demostra el contrari. I ja està, i llavors és el patró del municipi, per això les festivitats són aquesta època.
El divendres la jornada començarà amb el toc de festa major a l'església de Santa Maria, amb un grup de campaneres i posteriorment la inauguració d'una exposició a càrrec de 3 germans del poble. Dissabte, l'artesania local i els productes de segona mà seran els protagonistes des de bon matí amb la fireta de Nadal i la construcció de falles pel solstici d'hivern. A part d'altres actes, també hi haurà la tradicional cercavila de la faràndula d'Argelaguer. La regidora de Cultura a l'Ajuntament és Helena Sanàbria.
Una colla de dones trempadíssimes també, que han agafat el relleu de la colla gegantera. Tenen molta energia i estan molt, molt animades a seguir creant, no? Fa poc que va estrenar la colla de la Colònia de Gats, que és la colla dels més petits amb els capgrossos de gats, i sortirà tota la faràndula que tenim per allà, que també està en Màcio, no?, que representa Sant Damas en els seus inicis de moliner, diu la llegenda.
Enguany, des de l'Ajuntament, volien que la gent del poble i els visitants sabessin que estan de festa. És per això que han decidit recuperar i dissenyar uns domassos que es penjaran als balcons del poble. Amb l'ajuda de gent, han aconseguit cosir un total d'uns 100 domassos diferents entre ells. La festa es durà a terme el 6, 7 i 8 de desembre i des del consistori afirmen que de cares a l'any que ve voldrien fer-ho una setmana després per intentar atraure més gent.
I a Santa Pau, uns 130 figurants participaran en una edició especial del Pessebre Vivent de Santa Pau. Ho fan amb motiu del 40è aniversari de la Fundació i tindrà moltes escenes repartides en diferents punts del nucli antic del poble. El Pessebre, que és estàtic, es podrà visitar aquest divendres i dissabte a partir de les 7 del vespre. Aniel Puigvert.
Tot i que la tradició de fer pessebres vivents als diferents pobles de la Garrotxa s'ha anat perdent, encara n'hi ha algun que ho manté. És el cas de Santa Pau, que el 1984 un grup de pares va impulsar la idea de fer un pessebre vivent al municipi. Ara celebraran els 40 anys de la creació de la Fundació amb una edició especial i més espectacular. El pessebre incorpora escenes bíbliques i escenes costumistes. Es representen un total de 34 quadres, alguns dels quals seran nous respecte a anys anteriors.
Les primeres escenes seran bíbliques, les primeres escenes seran bíbliques, i després, quan arribem al portal del mar, que es tira ja cap a la Vila Vella i tot això, després allà ja seran escenes típiques de pagès, de tot, de la Garrotxa, de tot per aquí que fèiem.
Bàsicament, tot l'espai està ubicat dintre el que és el nucli antic de Santa Pau, que és el bonic. O sigui, juguem amb l'avantatge que ja tenim l'escenari natural muntat una part.
Enguany, en aquesta edició tan especial, cal destacar la part de la il·luminació, que segons els organitzadors sorprendrà molt els visitants i li donarà encara més força a les escenes. Entre figurants i col·laboradors són més de 200 les persones que participen en el Pessebre de Santa Pau. A més, no només són figurants del mateix poble i comarca, sinó que també venen de l'àrea metropolitana de Barcelona i d'alguna zona del Gironès. Des de l'organització expliquen algunes de les novetats d'aquesta edició.
I aquest any, perdona, s'ha fet una... dues escenes a la muralla del castell, que és, bueno, no és la tradició, sinó seran molt novetoses, bueno,
exacte,
serà com va venir el rei,
sí. És una mica un relat històric de sí, Santa Pau, no relacionat és... amb el castell.
Sí, exactament. Seran dues escenes només, les dues que hi ha a la muralla del castell. Després, quan tornem a baixar fora de la muralla, ja tornaran a ser les típiques catalanes.
El pessebre vivent de Santa Pau es durà a terme aquest divendres i dissabte amb una única sessió a les 7 del vespre. Cal recordar que el recorregut és a l'exterior i s'ha d'anar ben calçat. A més, des de l'organització avisen que hi ha llocs de difícil accés amb trams d'escala. Les entrades es poden comprar a través d'internet o presencialment el mateix dia.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Partit històric a l'estadi municipal d'Olot. La Unió Esportiva Olot rep el Sevilla.
L'esport a Ràdio Olot.
Ho fa d'aquí a poques hores a la segona ronda de la Copa del Rei. Unes 2.500 persones veuran el partit des de l'estadi municipal. Serà la tercera vegada a la història que un equip de primera divisió visiti Olot en partit oficial. Les entrades per al públic general ja estan exaurides des de fa dies. El partit començarà a les 9 del vespre, però el club recomana als aficionats arribar amb temps a l'estadi. L'entrenador del Sevilla, Javier García Pimienta, ha parlat aquest dimecres en roda de premsa sobre l'equip de Pedro.
Aparte, este año en el Olot cuenta con jugadores que en etapas anteriores no había tenido, con jugadores de mucha calidad, que también es capaz de generar un fútbol asociativo. Vamos a ir a un estadio que es muy antiguo, pero que el césped está en perfectas condiciones, con lo cual va a beneficiar el espectáculo de intentar querer el balón. Y como digo, Pedro, que lo conozco perfectamente, va a proponer un partido en el que no se va a arrugar con el balón.
Doncs un García Pimienta y un Sevilla que visita l'estadi municipal d'Olot, com sempre, ho podreu seguir tot plegat en directe a la sintonia de Ràdio Olot. Com sempre, pendents d'aquest Olot-Sevilla, però abans toca repassar altres temes de l'actualitat esportiva, precisament en hoquei patins, on l'hoquei Olot viatja a Granada, aquest pont de la Puríssima, per fer bo el punt davant el Girona Club Hoquei. De diumenge passat, els olotins disputaran el seu primer partit oficial de la història a Andalusia. Després de l'empat, amb regust amarg de la darrera jornada, els de Ràfols i Piera volen sumar 3 punts claus per seguir la línia positiva de resultats. Ho faran sense David Carles, lesionat, i els joves Adam Gussinyer i Jan Aumatell, que no viatjaran per decisió tècnica. El partit es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda. L'hoquei Olot no descansa aquest pont de la Puríssima i viatja a Granada, en el que serà el primer desplaçament oficial de la història del club a Andalusia i el darrer d'aquest 2024. Després de sumar un punt davant el Girona Club Hoquei, amb un regust més amarg que dolç, tenint un 3-0 a favor a falta de 14 minuts, els olotins ja només pensen en sumar de 3, en el que seria el segon desplaçament consecutiu que ho aconsegueixen. A la prèvia d'aquest Alhambra a Granada, hoquei Olot, Miqui Ràfols destaca quina pista es trobaran, però que no pot ser excusa per lluitar pels 3 punts.
Algun jugador de l'Olot ha estat en aquella pista en un torneig que es va fer l'any passat per Setmana Santa i sí que diuen que la pista és una pista petita, amb un paviment complicat, però que ja aquesta setmana n'hem parlat de que ens anem d'oblidar d'això, que ja sabem que la pista no ens anirà bé, però que no ens podem capficar ni ens pot servir com a excusa.
L'Alhambra Granada és un nou vingut a la categoria i només ha sumat un punt. Juntament amb el Club Petit Taradell, és el conjunt que ocupa les places de descens i que és el segon pitjor equip, tant en gols a favor com en contra. Tot i aquestes xifres, compten amb un dels màxims golejadors de la competició, com és Armando Sánchez, que ha marcat 7 gols en 6 partits. Ràfols destaca el perill dels granadins.
Han sigut capaços de la gran majoria de partits ser competitius, anar menys en un parell de resultats a marcadors ajustats i fins i tot aconseguir empatar a casa amb el Barça, que és un rival molt complicat. Per tant, sabem que necessitarem estar al 100%, vigilant aquest inici de partit seu fort i mirar d'imposar el nostre ritme i portar una mica el partit allà on nosaltres volem.
L'Alhambra Granada Hoquei Olot es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda al Pabellón de Deportes San Francisco. Des de mitja hora abans es podrà seguir en directe a Ràdio Olot des de Terres Andaluses. I també en esports avui hem de parlar d'Aina Cargol, que s'ha convertit ja en una jugadora més del primer equip de l'Unigirona de bàsquet. L'entrenador Roberto Íñiguez li està començant a donar minuts aquesta temporada. La blotina, de només 16 anys, ja ha anat convocada una dotzena de partits amb el primer equip a aquest curs. I sense anar més lluny, aquest cap de setmana va signar la seva millor actuació amb 8 punts i 10 minuts de joc. Guillem Guardiola.
Passos gegants per fer-se un lloc a l'elit del bàsquet espanyol. L'olotina Aina Cargol no només brilla amb la selecció nacional, sinó que també ho fa amb l'Unigirona. El tècnic Roberto Íñiguez està confiant en el seu potencial. Prova d'això són les 13 vegades que ja ha convocat l'olotina per al primer equip, 9 a la Lliga Endesa i 4 a l'Eurolliga. Cargol, que complirà 17 anys aquest desembre, viu aquest moment amb ganes de continuar participant amb l'equip. Així ha valorat la garrotxina la seva situació actual després del maig contra el Celta d'aquest cap de setmana.
No, bueno, al final tu sempre estàs amb l'incertesa de jugaré o no jugaré, però bueno, estar aquí és un regal, tant la Berta com jo som gent de Girona que poder estar aquí, pues, el primer equip és un somni, llavors simplement en Roberto ens dona la confiança de ei, formeu part de l'equip, sou una més, llavors si sortiu és perquè us ho mereixeu, seguiu treballant i res, sabeu, feu el que sapigueu fer i ja està.
L'olotina Aina Cargol ha jugat aquest diumenge el seu millor partit amb l'Unigirona. 8 punts, un rebot i una assistència en 10 minuts de joc en la victòria aclaparadora de les gironines contra el Celta. La basquetbolista està vivint una temporada d'ensomni, però lluny de comparacions individuals, ha destacat sobretot l'esperit col·lectiu del grup.
Sí, sí, és que és això. Al final, aquestes victòries són les que agraden a l'afició, les que agraden a nosaltres, perquè hem demostrat ser un equip que no només una persona tiri del carro, sinó que tothom és capaç de portar, sigui notant, sigui fent altres coses. La Marta potser avui no ha fet punts, però sabem que és una jugada imprescindible per l'equip. Llavors, crec que això demostra l'equip que som i l'equip que volem ser per tota la temporada.
Les jugadores de l'Unigirona disputaran aquest dissabte l'onzena jornada de la Lliga Endesa a casa contra l'Euskotren Basc, on s'espera la presència de la jove Aina Cargol.
I posa'm una altra ronda, Pau! Posa'm una altra ronda de Copa! L'olor de la segona eliminatòria! L'olor descarrega el Córdoba! L'olor fa història!
La segona ronda ja és aquí. Dijous, la Unió Esportiva Olot viurà un partit històric i nosaltres l'explicarem en directe a Ràdio Olot. A les 8 del vespre, una hora de prèvia. I a les 9, el partit. Olot-Sevilla. Viu la segona ronda de la Copa del Rei amb David Planella, Pau Masó i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perry Olot. Olot!
I avui a la contraportada parlem de l'any de relevo a la família Corominas Toro. El garrotxí Pol Toro protagonitza un documental familiar amb el relleu generacional com a gran protagonista. Des de fa un temps a Madrid, Toro reconeix que ha estat el debat més recurrent a la família durant els últims anys i es mostra il·lusionat per un documental que presenta a la seva família a la gran pantalla. Precisament ja s'ha estrenat a Madrid aquest dimarts a Olot i ja es pot veure en diverses plataformes audiovisuals. El relleu generacional, un concepte que si no apareix cada dia, no n'apareix cap. A la Garrotxa se'n parla molt, sobretot centrat en la pagesia i en els oficis més tradicionals, fet que es posa en relleu en el documental del garrotxí Pol Toro i la seva família. El Mas Coromines de Begudà és el lloc central de la família Coromines Toro, que ara es troba en que algú ha d'agafar el relleu de dècades de feina dedicada al porc i a la carnisseria, que està situada a la plaça Mercat d'Olot. Per aquest motiu principal neix el projecte de l'Año de Relevo, un documental molt personal i on es veu la situació que es troben moltes famílies amb un negoci a càrrec. En una entrevista a la finestra d'Olot Televisió, Pol Toro reconeix que és un documental especial pel protagonisme familiar que té.
I el ser una cosa tan personal també fa un punt més de vergonyeta, perquè no és que estigui interpretant un personatge, sinó que estic a casa meva parlant amb la meva mare, amb el meu pare, amb el meu germà, de coses i de problemes que em passen realment. O sigui, llavors és com que et posa més vulnerable, més a flor de pell. I fa molta més il·lusió. O sigui, jo recordo el primer dia que vam veure tots junts al cine a Callao, amb 800 persones, que va ser preciós tenir els meus pares tan a prop.
La generació més jove del Mas Coromines reconeix que ja porta uns anys vivint amb aquest debat de cap a on encaminar-se. Toro té clar que el món de la interpretació pot ser el seu futur, però explica que la gent, després de veure el documental, li ha fet veure encara més el que té a casa seva.
Tens una cosa molt bonica aquí, no ho deixis perdre, tal, que també, vulguis o no, et fa una mica replantejar-te molt les coses. Sense, insisteixo, deixar de moment el món de la interpretació de costat i mirar com es pot anar gestionant tot.
El año del relevo es pot veure a diferents plataformes com Prime Video, Amazon Prime o Rakuten TV. El documental es va estrenar fa unes setmanes a Madrid i aquest dimarts es va poder veure per primera vegada a casa nostra, al Cinema Olot. Amb el relleu generacional i aquest El Año del Relevo, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 5 de desembre de 2024. Ara de seguida us deixem amb l'en profunditat i l'actualitat més pròxima torna a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.